matí hem començat explicant-vos que si busqueu entrades per anar al teatre per avui mateix, el més probable és que en trobeu. En alguns casos, fins i tot podeu triar seient perquè més de la meitat estan buits. Hem fet l'exercici aquest matí, hem entrat doncs, en algunes pàgines web de cercadors per comprar entrades i aquesta era una mica la situació. Després de la pandèmia, la gent ha deixat d'alguna manera d'anar al teatre. De fet, un 6% de la població diu que no hi ha anat més, però avui volem saber quins són aquests motius. Volem parlar sobre com ha afectat aquesta caiguda al sector i si ara també els teatres i les companyies hauran de fer canvis o s'hauran de reinventar d'alguna manera. Per això avui tenim aquí a l'estudi el director de la companyia La Brutal, el David Selves. Què tal, David? Bon dia.
Bon dia.
I també tenim el director de la Sala B, què tal, el Toni Casares. Toni, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en els vostres casos, heu notat aquesta caiguda d'espectadors després de la pandèmia? És així, David, si vols començar tu, que tinc més a prop.
Sí, total. Nosaltres vam estar fins la setmana passada fent Romeu i Julieta, vam estar a Romeu i Julieta fa un mes i mig al Teatre Poliorama, i hem acabat una setmana abans, és a dir, quan estàvem a la meitat de l'explotació, vam veure que no hi havia forma de remuntar. En teatre hi ha una cosa, sobretot en teatre comercial, i és que tot i les ajudes que tu puguis tenir per la producció, quan tens una exhibició, és a dir, quan tu estàs fent la funció, hi ha una cosa que és la línia de flotació, que és el cost de la companyia. És a dir, tu, si la companyia et costa cada setmana 10.000 euros, si tu fas menys d'aquells 10.000 euros, vol dir que tu estàs fent un forat a l'exhibició, que és el pitjor forat que pots fer, perquè tu pots no recuperar la producció, però com a mínim l'exhibició, que és el que t'ha de permetre a la llarga recuperar la producció, t'està fent un forat. Aquesta seria la línia de flotació d'una, sobretot d'un espectacle comercial. Nosaltres aquest forat el vam anar fent gran, i hi ha un moment que dius, això ho hem de parar, és una sangria que has de parar, i per això vam rebaixar una setmana, i l'única setmana que hem sigut capaços, hem fet prou de taquilla com per pagar la companyia, ha sigut l'última setmana.
Però ja havíeu pres aquesta decisió, per tant, que acabaríeu abans, no?
Sí, perquè hi ha
abans,
uns contactes,
no?,
amb uns actors, que, no, amb l'equip, que et diuen que tu un mes abans ho has de dir, vull dir que t'has de posar d'acord, etcètera, etcètera. No ho pots fer d'una setmana a l'altra, vull dir que hi ha unes entrades a la venda, això s'ha de fer ben fet.
Si no m'equivoco, veu estrenar al juny, que ja de per si, no sé si és un mes una mica més complicat que d'altres per estrenar.
Sí, sí. El que passa que també ens està passant això, una mica de les reflexions llavors que fèiem a la companyia. A veure, en el fons tot t'ho expliques en relació de com et va. Avui a Barcelona, t'ho deia abans, hi ha dos espectacles, dos comèdies que estan funcionant, que és Ovelles, el Borràs, i l'espectacle de Mars de Butxaca, que estan fent el Goya. Llavors, jo crec que la Butxaca i els d'Ovelles et diran que va bé. Vull dir, el que passa també són comèdies, vull dir que això què vol dir? Que finalment els juliol, aquests mesos podrem fer només comèdies perquè és l'únic que funcionarà. Clar, nosaltres teníem un equip de 9 actors més 2 tècnics, això són moltes nòmines. Aquests altres espectacles són espectacles molt més petitons. Vull dir que un dels errors és nostre, és dir, és voler fer un Romeu i Julieta en un mes que no es pot fer un Romeu i Julieta, ja està. El que passa que el panorama que es dibuixa davant d'això, perquè evidentment nosaltres no ens arriscarem una altra vegada a fer
clar,
això.
Clar, fa més por, no? Suposo, de cara a possibles properes estrenes, dius, ara ens ho pensarem més.
Sí, perquè això t'acaba afectant els continguts que acabes escollint, no? Vull dir que això ens pot portar a una certa banalització dels continguts, també.
Pel que em deies de l'ocupació, no sé si teniu dades, més o menys, de quan havíeu fet altres vegades d'ocupació i quan heu fet darrerament.
És que l'ocupació és molt perillosa, perquè l'ocupació va en relació al preu de l'entrada. És a dir, què ens ha passat també a nosaltres? És que anàvem molt a fer un espectacle que convoqués a gent jove, a La Brutal tenim una mica aquesta fixació, no?, intentar generar públics nous, i creiem que els públics nous es generen en continguts per a la gent jove. I van venir moltes famílies. Nosaltres mai ens ha passat que una platea s'aixequi per aplaudir. És la primera vegada que passava. La gent, quan sortia emocionada, deia, ostres, no m'ho esperava trobar-me això, aquesta relectura del Romeu i Julieta, etcètera, etcètera. Molta gent jove, cada vegada més gent jove. Què passa? Que hi havia unes entrades per menors de 35 anys a 15 euros. Això què fa? Això et fa baixar el preu de l'entrada. És a dir, que s'han acumulat dues coses, que és...
Clar, una cosa és l'ocupació i l'altra quants ingressos té.
Si tens una ocupació molt alta, no molt alta, però amb un preu d'entrada de 20 i alguna euros, doncs pots aguantar molt més. Si tens una ocupació baixa amb un preu de l'entrada que t'ho baixa, encara ho tens pitjor. Per tant, jo crec que, com sempre, hi ha coses a fer en polítiques. És a dir, si un espectacle, de cop i volta, la mitjana d'edat és molt baixa, podrien haver-hi certes ajudes per compensar això, perquè tu com a companyia estàs arriscant-te anant a un públic que normalment no va al teatre, perquè és una de les altres coses, quan, jo que sé, algun col·lega que havia vingut amb fills, li deies, tu quan li digues als teus amics els hi recomanis aquesta funció, diu, no, clar, a mi, jo que sé, dels meus 10 col·legues igual en vindrà un, els altres em diran que no es plan al teatre. Clar, això, vull dir que estem lluitant amb una cosa que molta gent jove no ho té en el seu cap, una possible, no?, un possible consum cultural.
Clar, s'ha posat en marxa aquest bo cultural pels majors de 18 anys, doncs, que el govern dona uns diners perquè se'ls puguin gastar en cultura, potser és una manera no, que s'hauria d'anar doncs, promovent una mica perquè fomentar aquest consum o aquest hàbit també d'anar al teatre o d'anar a concerts o de gaudir de la cultura. Vosaltres, en el vostre cas, Toni, no sé si teniu més o menys una idea de quina ocupació, quin percentatge d'ocupació vau tenir l'última temporada a la Beckett abans de la pandèmia comparada amb la que teniu ara.
Hola, què tal? David, què tal? Una abraçada. Jo sóc un dels que va venir amb la meva filla, la Romeu i Julieta. I tots dos vam sortir contentíssims. Era una passada d'espectacle i fa molta ràbia tot això que estàs explicant, això, d'entrada. Aleshores, sí, a la Beckett també hem notat aquesta baixada molt bèstia, aquesta baixada d'ocupació. Jo ja m'ho vam demanar i no tinc les dades ara, no tinc les dades, les xifres de tota la temporada, però el que sí que us puc dir és que primavera-estiu, aquest any respecte de l'any passat, doncs devem haver passat del 80 al 30, una cosa així, o sigui, ha sigut espectacular. Clar,
és una caiguda molt gran, sí. Del 80 al 30.
Sí, molt gran, sobretot la primavera ha estat molt bèstia, primavera, o sigui, maig-juny. Després el juliol, com sol passar d'altra banda a la Beckett quan podem participar del Festival Grec de Barcelona, doncs això sempre és un revulsiu i torna a pujar una mica, però per exemple aquest any amb un espectacle que també tothom que ha vingut ha despertat unànimament grans aplaudiments, etcètera, etcètera, que era al final Les Visions del Llàtzer García, doncs hem arribat al 50%. No hem pujat del 50% d'ocupació.
Clar, precisament t'anava a preguntar això, si l'ocupació havia crescut o us havia ajudat una mica al Grec, o fins i tot havia estat inferior a la d'altres anys, o més o menys igual que la d'altres anys.
És a dir, l'increment, gràcies al Grec o gràcies al fet de fer programació el juliol dins d'aquest marc que és el Grec, sí que ha servit, insisteixo, per incrementar, però no hem arribat als nivells que havíem arribat altres anys. D'acord.
Teniu que... Digues.
No, i que, a veure, jo m'agradaria intentar, clar, analitzar els motius, tant de bo sapiguéssim exactament quins són els motius i, per tant, saber com afrontar-los. Això és molt complicat, no és fàcil de saber exactament què està passant, però jo crec que hi ha una suma de moltes coses que han coincidit aquest any i que jo tinc encara la confiança de que de cara a la tardor això anirà millorant.
Clar, suposo que perquè... està difícil apuntar quines causes, però què et ronda pel cap? O sigui, què creus que pot ser? Ara parlàvem abans amb el David també abans d'entrar en antena, no? Que potser la gent ha marxat de vacances, tenen gana... Potser costa més ara a l'estiu entrar en un teatre, en un lloc doncs tancat. Mm. No ho sé si m'apuntes cap a altres possibles causes.
Mira, jo, clar, insisteixo que és zero científic tot el que vaig a dir, eh? És purament intuïtiu. Però tinc la sensació que, evidentment, la pandèmia i els confinaments han fet molt de mal en els hàbits culturals habituals de la gent. El que ha passat en els teatres és que mentre anàvem tenint els aforaments limitats, és a dir, durant molt temps vam tenir l'aforament al 50%, sí. Després al 70%, el públic més militant del teatre, gairebé per acte de militància, no deixava de venir als nostres teatres. I, per tant, aquests aforaments limitats s'omplien. És a dir, arribàvem al 50, fins i tot arribàvem al 70. A partir de que es treu la limitació de l'aforament, hi ha un cert relaxament i fins i tot la gent més militant també, en aquest sentit, es relaxen. Això coincideix amb l'arribada del bon temps, coincideix amb la guerra d'Ucraïna, amb la paraula crisi que torna a rondar, etc etc. Tot això fa un còctel explosiu que per mi és el que explica aquesta davallada tan, tan bèstia, una suma de diferents causes. L'estiu, com deia el David, sempre és dolent. És veritat que atrevir-se amb un Romeo i Julieta al mes de juny és agosarat, però, ostres, també estaria bé que ho poguéssim ser, la gent de teatre, agosarats, perquè si no som els de teatre, ja no sé qui ho serà, agosarat. Però l'arribada del bon temps també se suma a totes aquestes causes i, per tant, no ho sé, jo crec que tot això és el còctel explosiu. Per mi el més important i el que s'ha d'atacar d'una manera més rotunda i més flagrant és què ha passat en els hàbits culturals individuals i col·lectius en la nostra societat a partir de la pandèmia. Per mi ha passat alguna cosa i s'hauria de saber analitzar en profunditat.
Però què et refereixes? Que la gent hagi destinat aquests diners a la cultura a altres sectors?
Que la gent s'està quedant més a casa.
Ens hem acostumat a quedar-nos a casa, potser, mirant les plataformes.
Sí. Bueno, és que les plataformes són el principal beneficiari del Covid. És que és evident. Les plataformes han incrementat, estic segur, la seva clientela, el seu consum, etcètera, etcètera, arrel del Covid i dels confinaments. I això s'hi ha de lluitar. És a dir, és injust, és profundament injust que les plataformes audiovisuals hagin tret el rèdit que estan traient diguem, d'aquesta situació. Jo penso que això és flagrant, eh? O sigui, que la gent s'està quedant més a casa que abans, sí, i després, un cop superat el confinament, evidentment, el que menys ganes tenia la gent era de tancar-se en un espai, diguem, tancat per consumir cultura. És veritat que, per exemple, cinema, teatre i música en locals tancats han baixat i, en canvi, festivals a l'aire lliure, concerts a l'aire lliure, etcètera, etcètera, s'han mantingut o han pujat.
David, tu ja estàs d'acord? O tens alguna altra idea, no, alguna estic, causa més que pugui...
Estic totalment d'acord amb el que diu el Toni. Jo crec que també potser s'ha de fer una mica més d'autoanàlisi, d'autocrítica, vull dir. Hi ha una cosa que ho hem comentat amb més d'un productor o productora del sector, i és quan els teatres públics, sobretot el lliure i el nacional, no xuten fort, el teatre privat acostuma a passar-s'ho malament. Hi ha algú, no?, de si la sala plena està plena del Nacional, la sala gran, la sala del Puigcerver, xuten, la gent va al teatre, estan plens, hi ha espectacles, això acaba una mica fent bullir l'olla i que els altres, no sé, que
l'ambient, no?,
que es generi i que tu diguis, es parli més d'això, després de veure un espectacle en parles d'un altre, bueno, hi ha alguna cosa d'això que crec que també s'ha d'analitzar.
És a dir, per què creus que no ha anat bé tampoc ni el TNC ni el Lliure?
Bueno, jo crec que fem una cosa una mica lletja en aquest país, que és quan arriben els nous a un lloc, volen fer-ho tot nou i es carreguen coses d'abans que funcionaven, és a dir,
com ara
jo què sé, per posar-te dos exemples, cada un dels teatres, el T6 del Nacional, jo no entenc com ningú el va treure, vull dir, o els radicals lliures del Rigola, no entenc com no es van continuar, i avui tindríem un públic que segurament hi ha moltíssimes coses que s'han programat aquest any al Lliure, o l'any passat al Lliure, que hi haguessin anat perquè s'hagués creat un públic que veia això, no? No sé, jo crec que també són factors que són analitzables i que potser hauríem d'esforçar-nos una mica entre tots, dir, crear públic és molt complicat, carregar-se'l és molt fàcil. Mm-hmm. És molt fàcil.
Toni, estàs d'acord amb això que apuntava ara el David?
Sí, a veure, jo penso que hi ha una responsabilitat de, diguem, de les administracions públiques, que no sé si l'hem de vehicular únicament en els teatres que gestionen directament les administracions. Tinc la sensació que el paper de les administracions en aquest sentit és més de saber fer un diagnòstic i un diagnòstic d'urgència, un diagnòstic diguem complex però important, que s'ha de fer i que és urgent de fer, que no té tant a veure, des del meu punt de vista, amb la manera com es programin aquests dos teatres, sinó, insisteixo, en com s'afronta un moment de crisi de la cultura en viu, en general, el teatre i d'altres. És a dir, no ens podem quedar tranquil·lament després de 3 anys de tenir... Ara, just abans de parlar d'aquest tema, estava parlant d'ensenyament i d'educació,
sí.
I estava dient exactament el mateix. Què ha passat amb el nivell amb el rendiment dels nanos a les escoles després de la pandèmia? Doncs què ha passat amb el rendiment en general cultural de la societat? respecte a la pandèmia i quines són les maneres d'afrontar-ho. I és més en aquest sentit. La programació dels teatres públics, hi pots estar més d'acord o menys d'acord en determinats moments. És veritat que de vegades sembla que ho vulguin posar difícil, però no, jo tinc la sensació que no és tan, diguem, el factor puntual concret que afecta tota la resta dels teatres. Tinc la sensació que és més genèric, que és més general, i que la responsabilitat passa una mica per l'ordre, diguem, de la política i de l'economia del país. És a dir, estem encara amb uns pressupostos de cultura ridículs comparat amb la resta dels països europeus, i amb aquests pressupostos tan ridículs difícilment es poden prendre mesures d'urgència, que és el que s'ha de fer en aquests moments. I encara en aquest país ens pensem que la cultura és una cosa, bueno, de més a més, una nosa de vegades en els pressupostos, i no s'entén que s'hi ha d'apostar d'una manera forta. I el teatre, concretament el teatre, per definició, és una activitat que necessita de la complicitat de tota la societat. Ho dic d'una altra manera. O el teatre té forts ajuts del diner públic, o el teatre és molt difícil que subsisteixi, perquè és una activitat deficitària, perquè en el mateix dia tens uns actors en un escenari que, com deia el David, no sempre són espectacles de 2 o 3 persones, i per tant amb el diner que el públic paga de taquilla no pots pagar la companyia. Necessites sempre d'un recolzament, i això o s'entén o no s'entén. Si volem teatre, i volem teatre de qualitat, s'hi ha d'apostar amb el diner públic. Si no, no el tindrem, aquest teatre de qualitat.
Sabeu si això està passant només aquí a les produccions més grans a Barcelona, o és una qüestió més generalitzada que també està passant a teatres més petits, a teatres de capitals de comarca?
Jo ahir, per exemple, vam venir, estem assajant encara una producció que estrenem a la Villarroel al setembre, a la meravellosa família Hardwick, i va venir de TV3, i la noia havia estat a Brussel·les i ens havia dit que allà estava, és a dir, que és una cosa d'Europa,
sí,
que tota Europa està molt semblant. A Europa potser també, aquí vam obrir els teatres bastant de seguida, van estar tancats molt poc temps, a Europa van estar molt més temps tancats. Això que deia el Toni, jo crec que és important, els hàbits de costum, el canvi d'hàbit de costum, de consum cultural, jo crec que és molt important. Però tot i així, jo crec que uns quants ens quedarem o es quedaran pel camí, però el teatre sempre ha sobreviscut totes les crisis. Vull dir que, per exemple, el cinema sí que té una crisi estructural de les sales, no? Les plataformes estan canviant el paradigma de producció, el paradigma de propietat de les produccions, moltes coses, no? Estan desapareixent les coses més independents, però el teatre acabarà sobrevisquent. Jo estic convençut, no?, que serà així,
perquè
l'experiència viva d'anar, no?, de veure una gent, d'explicar una història. El que passa que a mi sí que el que em fa por és que, sobretot, no en lo públic, perquè el públic normalment té el recolzament que ha de tenir, sinó el que estem, no?, els que som privats amb ànima més pública, anem deixant les nostres ambicions i sobretot els nostres continguts una mica al marge, perquè diem, és que no podem lluitar contra...
David, al començament ho has dit molt bé, és a dir, si per culpa de que no hagi funcionat aquest Romeo i Julieta, els pròxims projectes de La Brutal han de banalitzar els seus continguts, doncs alguna cosa no està funcionant. I amb això tens tota la raó.
I banalitzar també les companyies. Vull dir que tu, en el fons, si tothom o gairebé tothom els mesos de primavera i estiu farà menys el grec farà produccions de 2-3 actors, doncs quina feina hi haurà en el sector? Vull dir que això és una precarització, i això vol dir que hi haurà menys recursos, i això vol dir que podrem fer espectacles menys potents perquè la gent digui uau, i clar, perquè ara hem de competir en plataformes i hem de competir en coses, no?, amb visualment i no?, amb històries. Quines històries podem explicar amb dos actors i 2 actrius a dalt de l'escenari? Històries de parella...
Això creus que passarà els propers mesos, no? Que potser per aquesta por que em deies tu al principi...
Nosaltres ho estem plantejant, és a dir...
Us esteu plantejant?
Totalment. És que no hi ha una altra sortida, nosaltres no tenim una altra sortida. No podem fer una altra cosa. Vull dir, tornem amb Romeo i Julieta l'octubre i novembre, farem 2 funcions el dilluns i el dimarts a la nit, per qui vulgui venir, i el dematí ens farem escolars, perquè una de les coses que ens ha passat és que no hi havia els instituts. Hi haurà unes d'instituts, perquè per tant ens permeten una certa seguretat que no hem tingut ara, I tot el que fem de la gent que vingui dilluns i dimarts pues serà, servirà per aixugar això que hem, el forat que hem fet fins ara. I quan haguem acabat, veurem de quina dimensió és el forat i veurem si podem continuar o no podem continuar.
Però d'entrada creus que potser haureu de retallar el nombre d'actors a l'escenari, la gent que treballa en els muntatges...
En les futures produccions, sense cap dubte. Mm. És a dir, hem de ser menys ambiciosos, sense cap dubte.
Deies, però, David, no, que això ho acabarem superant, no? I em semblava que el Toni també era optimista en aquest sentit, no? De dir, potser sí que el cinema té una competència més directa, al teatre, doncs potser s'ha de...
Però el cinema és que tu ara demanes un càmera i no hi són, estan tots treballant. Vull dir que el sector està canviant el paradigma, però hi ha molta feina.
Clar.
El problema nostre...
S'ha traslladat d'una banda a una altra.
El problema nostre és que no hi ha molta feina. Vull dir que això precaritzarà encara més el sector, no? Jo crec.
Toni, sobre com veus tu el futur?
És això el que estava apuntant ara el David. Òbviament que el teatre no desapareixerà, perquè el teatre és l'art, diguem, més antic que coneixem i és una cosa que sobreviurà crisi rere crisi, etc. Però és veritat que sí que ens hem de plantejar quin teatre volem i com volem que visqui la gent que es dedica al teatre. Això és el que jo crec que ens hem de plantejar, perquè el teatre, sí, en precari, evidentment que sobreviurà, però es tracta de que la gent que té talent, que s'ho està currant, que estan fent projectes interessants, puguin viure d'això que estan proposant a la resta de la societat. I en aquest sentit sí que estic pessimista, sí que no veig que hi hagi una voluntat de donar-li el valor que ha de tenir a aquesta activitat professional, que a més, des d'un punt de vista econòmic i a l'hora de mesurar PIBs, per exemple, d'un país, s'hauria de tenir molt més en compte que altres sectors que es tenen, de vegades, d'una manera gairebé viciada, massa en compte. No deixaré de repetir, perquè moltes vegades la gent de la cultura se sent acomplexada quan es parlen de subvencions, etc, etc, que tant de bo la cultura rebés la subvenció que rep, per exemple, la indústria automobilística en aquest país. És a dir, que no, fora complexes, quan es parla de subvencions al món de la cultura, estem a les últimes de les últimes de les últimes.
Clar, de cara a aquesta temporada que ve, no sé, per el que em deies abans de l'ambient, no?, que es genera al voltant, no sé si potser sou optimistes de que quan comenci la nova temporada, no?, es generi una mica aquest ambient una altra vegada i una cosa porti a l'altra, és a dir, que tothom s'acabi animant i es torni
venim
a generar aquell debat, no?, de
I...
què has anat a veure tu, sí, i això, sí. I has anat a veure i aquesta, i
això
aquella...
Això és el que ens aguanta, no?, perquè dius, ostres, jo tornem a l'octubre i el programa torna a meter del Gronholm i el setembre sí. Tot començarà i la Clara i companyia estrena la trena i hi ha produccions noves. Pues, no, el sector segueix, el sector...
Apel·lant de tota manera, David, perdona que et talli, apel·lant a una complicitat molt necessària, que és la dels mitjans de comunicació, que aquest és un altre gran tema. És a dir, també els mitjans de comunicació teniu molt, molt, molt a fer en aquest sentit. No sé quan ens començarem a plantejar equilibrar una mica els temps que es dediquen a la ràdio a parlar de futbol i d'esports amb els temps que es dediquen a la ràdio a parlar de cultura i de teatre. Per exemple, aquest és un altre dels grans assumptes que s'han de tractar en sèrio i en profunditat. Per què a nivell dels mitjans de comunicació la cultura i el teatre ocupen el lloc que ocupen?
Pel que fa aquest programa, però em sembla que dedica molta estona a parlar de la cultura durant tot l'any. Aquest programa dirigit pel Jordi Basté, durant tot l'any es parla moltíssim de teatre, i el David ho sap perquè ha vingut en més d'una ocasió aquí a l'estudi. No, ja per acabar, no sé què li diríeu a la gent, al públic que ha deixat d'anar al teatre.
Jo, mira, estava pensant ara, el meu tiet tenia una pastisseria al poble, una pastisseria de tres generacions, feia tres generacions, i a poc a poc pues, hi anava menys gent, perquè la gent anava al Mercadona a comprar pues, les coques de Sant Joan i tot això, i un dia la va tancar. I al poble tothom
li deia... Tothom la trobava faltant.
No, i com és que l'has tancada? I els deia, si tu haguessis vingut a comprar més sovint... no l'hauria hagut de tancar. Bueno, jo crec que aquí hi ha alguna cosa en relació jo crec que nosaltres hi hem de ser, que el sector hi ha de ser, que el sector s'ha d'esforçar, que el sector s'ho ha de passar malament, si cal, s'ha d'estrujar el cap per saber què vol el públic, no? Què els hi podem oferir, donar el millor de nosaltres mateixos, però el públic, la societat també ha de fer un esforç, no? per consumir una cultura que potser no és la fàcil, que potser no és la m'ho vaig a passar bé i prou, sinó que requereix un esforç més gran que engegar un botó i agafar unes palomites i menjar-se-les, no? Però també jo crec que t'alimenta, i t'alimenta l'ànima, i t'alimenta el cervell, i t'alimenta... alimenta sobretot qui som, no? La comunitat, no? Que és un dels grans discursos, jo crec, i un dels grans llocs on apel·la el teatre, convocar una gent per sentir tots junts, com un concert, no? Que som el mateix i que vibrem de la mateixa manera i que compartim les mateixes històries, els mateixos referents, o que els estem canviant junts, no? Jo crec que aquesta és l'esperança del teatre i el que ha fet que el teatre continuï i continuarà.
Toni, per acabar, què els diries tu?
El David ho ha dit estupendament bé. Potser el missatge el podem també enfocar cap a la gent que no ha anat mai a teatre, que s'animin a provar-ho, que és una experiència emocionant, tant o més emocionant que moltes altres, i que no és tan difícil com sembla haver de reservar una entrada, etc, etc. Avui en dia anar al teatre està xupat i pots anar el mateix dia, malauradament, sense haver de fer una reserva prèvia, i recomano, perquè com a primera experiència us resultarà segur molt, molt emocionant i memorable.
En fi, doncs esperem que aquest ambient es vagi recuperant de cara a la nova temporada. Avui en volíem parlar amb el director de la companyia La Brutal, també director de l'obra Romeu i Julieta, David Selves, i amb el director de la Sala Beque, Toni Casares. Moltíssimes gràcies a tots dos, David i Toni, per acompanyar-nos avui aquí al Món RAC1.
A vosaltres.
Que vagi molt bé i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.
A veure. Adéu.
Ara falten 2 minuts per 1:15. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb el Comarques Rivals.